Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dilluns, 18 de març del 2024, un programa que dedicarem a parlar d'hoquei patins, repassar la jornada del cap de setmana que a nivell local ens ha deixat aquesta celebració de la Copa de la Princesa d'hoquei patins a Vilafranca, una copa que no s'ha tancat de la forma somiada amb el títol del Vilafranca, no ha pogut repetir l'èxit de l'any 2022, que hi ha l'equip eliminat davant el Lloret a les semifinals, i el partit pel títol s'enfrontaven al Picat i Lloret. Finalment, triomf del líder del grup sud de l'Hockey Lliga Plata, l'Alpicat, en un partit amb un resultat atípic en un esport com l'hoquei patins, 0-1, victòria per la mínima dels lleidatans, que encararan els últims partits de la Lliga doncs amb un títol ja a la butxaca i per seva també pràcticament ja l'ascens també gairebé confirmat. Parlarem d'aquesta copa, però també de molts altres partits que s'han disputat el cap de setmana i d'altres que estan a punt de disputar-se. S'ha jugat l'antiga Copa de la CERS, la Europe Cup, amb els partits de tornada, i també avui mateix, per exemple, tindrem un partit de l'Hockey Lliga, el que enfrontarà a Barça i Calafell. Em deia Josep Gomà, abans d'entrar a l'estudi, el partit de les baixes. Ho desgranem tot seguit.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem quan passen gairebé 3 minuts de 2:15. Josep Gomà, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. No em preguntis la paraula perquè encara no la sé. Després de l'1 de dissabte. Evidentment, una gran festa que va acabar deixant-nos una mica cara de tontos i decepció perquè veritablement feia goig veure el pavelló amb aquell ambient, amb gent de casa, gent de fora, amb la festa que hi havia allà, que no es vagi poder acabar bé. No és decepció poder pel partit del Vilafranca, que no va ser extraordinàriament, però sí per aquests esforços que es fan amb aquests esdeveniments que no puguin acabar bé. Jo m'imagino per un moment lo de ahir la tarda que hi hagués hagut a Vilafranca, l'ambient que hi hagués hagut i tot el d'això. Llàstima. Em sap greu, per evidentment, pels esdeveniments esportius. L'aspecte de port del partit s'ha de jugar, pot passar de tot, no? Va quedar 3-3 i va decidir el darrer penal del llançament, no? És el que hi va haver.
Si mirem per la banda de l'espectacle esportiu, sí que diríem partit espectacular, d'aquells que s'allarguen, que van als penals. Va tenir aquesta èpica. El que sí que va faltar al final doncs és aquesta victòria del Vilafranca, que ara ho explicarem. Fins al 3-1 sí que semblava que el partit, tot i que el Lloret també havia de dir la seva, però el partit estava controlat.
Sí, jo diria que el Lloret venia amb la lliçó molt ben apresa, de més a menys, intentar el que avui dia se'n diu en el món del hockey, estar dintre el partit, mirar que al contrari no se te'n vagi de molts gols perquè tu puguis arribar a la recta final amb opcions, i el Lloret això ho va saber aprofitar molt bé, cosa que dius, carai, el Vilafranca es posa amb un 3-1, mancaven poc més de 5 minuts, i dius, coi, pots intentar dominar el partit, pista gran, intentar jugar boles llargues, tot i que ara, avui dia, amb el hockey és molt difícil, perquè el dels 45 segons en marquen molt, i a més, doncs, la pressió. El Lloret, per mi, no va perdre mai la cara al partit, molt ben dirigits per Hugo Laguna, amb menció a part els dos porters, tant en Muñoz com en Pinsac, que jo crec que hasta amb el llançament de penals van arribar a despistar amb els llançadors vilafranquins, perquè va començar Muñoz, li van fer el gol, va sortir Pinsac i va acabar els altres quatre, no? O sigui que són factors que, bueno, que poden intentar ajudar una mica, tot a part de tu, el que tu dius, com Vilafranca amb el 3-1, va tenir ocasions que Muñoz va aturar molt bé. Xus Fernández també en aquesta recta final de partit també va tenir d'aturar bones ocasions del Lloret.
De fet, parles de Xus Fernández, si tirem una mica enrere, amb l'1-1 encara al marcador, té aquella aturada espectacular que salva l'1-2, a partir d'allà sí que ve el 3-1, i hi ha una mica, doncs, hi ha el que tu dius, no?, aquest desenllaç de partit.
Sí, sí, sí. Podríem dir... No, home, Vilafranca va jugar malament. No, Vilafranca va intentar fer el partit que també li deixa fer el rival, un rival que, repeteixo, es va anar creixent de manera que van anar passant els minuts, i un rival que també va tenir molt clar, la pròrroga, pràcticament va arribar poquíssima porteria. El Vilafranca ho va seguir buscant, però tenia clar que volia arribar als penals, i va arribar-hi. Li va sortir cara, i per tant, doncs res... Lo important, ho deia jo la setmana passada, ho deia, lo important és la Lliga, que no afecti, que no hi hagi lesions, de moment sembla que no n'hi ha hagut cap, i encara hem pogut veure el Vic aquí dissabte, un equip també roquenyo, un equip amb experiència, un home que juga sol, però amb molt bon porter, i que, per tant, el Vilafranc ja s'hi ha enfrontat dos cops a la Lliga Catalana, que va guanyar, va empatar a Vic, i per tant aquí haurà d'estar molt posat dintre el partit per intentar, doncs, que els punts es quedin a casa, que serien molt importants.
Sobretot que la derrota no afecti, que una cosa és una cosa i la Lliga és una altra, i la cosa està ben encaminada i encara millor que es pot posar.
I les hores de cara descansarem 3 setmanes, que això està més positiu.
Doncs...
Permetem una cosa abans, ja que estem parlant de Vilafranca. Ho sabíem dissabte a la nit ja amb el partit, el diumenge al dematí moria la mare d'Arnau Ribas. Acompanyem el sentiment.
Des d'aquí una forta abraçada a l'Arnau i família en aquests moments complicats. Anem a escoltar protagonistes després d'aquesta derrota del Patí Vilafranca, la semifinal contra el Lloret. Repetim, ja a la final, doncs, l'Alpicat va ser campió, superant el Lloret per 0-1, amb gol de Joan Ramon Serret, un Joan Ramon Serret que d'aquí uns instants també escoltarem, però ara anem amb el tècnic vilafranquí, Toni Aranda, analitzant l'eliminació de l'equip a semifinals.
Una decepció, no? Clar, quan un equip juga a casa, juga una competició, el que vol és guanyar, no? Sí que s'ha arribat a la tanda de penals, que és una loteria. Toni, del partit, a nosaltres ens donava la sensació que el Vilafranca ha controlat bé el partit, però al final, per petits detalls, s'escapa el partit.
Sí, ha sigut una llàstima perquè ens han posat 3-1. Bueno, hi ha hagut una jugada clau que ha sigut amb l'1-1, em sembla que ha sigut, que el Xus ha tret una bola allà d'una contra superclara i arrel d'aquest hem fet el 2-1 nosaltres, em sembla que ha sigut el Sergi, ens ha ficat 3-1 amb dos gols de distància, no pot passar que després ens hagin empatat, i més el que dius, jo crec que hem estat bé, controlant, passa que ells han anat fent el seu joc, han anat arribant i ells han arribat al final de partit de pujada, ells anaven de pujada, nosaltres estàvem una mica més apagats, llavors ha sigut la pròrroga que, bueno, ha sigut...
La passar, més clara del Sergi Torneu, un contra un amb Muñoz, que li ha tret.
I passar doncs, els 10 minuts i la loteria dels penals, que bueno, no ha anat de cara.
Quina llàstima, els penals no hi ha hagut manera.
Bueno, mira que normalment els entrenos, això, però avui jo crec que no ha anat bé. No, això no sempre et surt com tu vols i avui no ens ha sortit bé.
Toni, és una decepció, no?
Una decepció en majúscules. Sabíem que... Moltes expectatives perquè l'equip va primer, no havia perdut cap partit. Jugàvem a casa, amb el públic a favor, que bueno, això s'ha d'agrair que tothom estigués aquí animant fins al final, però bueno, decebut, sí.
A descansar fins al 6 d'abril, que toca un partit important.
Això mateix, amb el Vic, a veure si podem mantenir la distància o fins i tot fer-la més gran i encara l'últim tram de temporada. Perdó.
Vinga, Toni, ànim.
Gràcies.
No queda altra que centrar-se a la Lliga d'aquí a les setmanes que queden de competició, que al final són 5 jornades, només les que queden per davant.
Que no, i el que dèiem abans, que recuperar-se i que no afecti i que doncs, els jugadors puguin recuperar el seu millor nivell i que puguin doncs, tots sumar en benefici doncs, de l'equip.
No és la fi del món. Anem a escoltar ara el capità d'aquest Alpicat campió de la Copa, Joan Ramon Serret, que va tancar la competició com a màxim golejador i també doncs, va tenir aquest protagonisme de cara al gol a la final. marcant el gol que decantava el partit pel títol.
Bé, doncs entenc el títol i a més com el màxim golejador del teu equip.
Bueno, lo de màxim golejador és indiferent. Estic molt content, molt feliç per haver guanyat la Copa. Sincerament, penso que hem fet dos molt bons partits. Ens hem mereixut la victòria als dos partits i s'ha donat així. Aixequem la Copa i molt contents.
Ja sabeu el que es diu, que el campió de la Copa després acaba pujant.
Bueno, queden 5 jornades, queden 15 punts. Sí que és veritat que tenim un marge bo, tenim 8 punts de avantatge. Però fins que la calculadora no ens doni l'ascens matemàtic, s'ha de guanyar cada partit.
Res, evidentment, els jugadors del Picat feliços. Un al Picat, m'hi diu, discrepo una mica, perquè jo penso que el primer partit amb el Vic, la primera part del Picat, a mi no em va agradar gens ni mica. Amb el global dels 50 minuts, penso que el Vic va buscar més la victòria, però també no va tenir sort, perquè aquest partit també el veiem a la pròrroga. Faltaven
50 segons.
Faltaven 50 segons. I el Picat, doncs bé, és un equip que ja ho sabem, és un equip molt lluitador, defensivament és molt fort, i és un equip que quan té la bola encara portaria. Per tant, probablement, si miréssim les estadístiques, és un d'aquells equips que un equip arriba 20 vegades i ells arriben 40, el que tenen més possibilitats de fer gol. Repeteixo, per mi el primer partit, la primera part, va ser molt fluixa.
De fet, en aquella primera semifinal es salvan de l'empat en l'últim segon, que té aquell al Vic que la salvan sota pal, sobre la línia.
Sí, sí, i que, doncs bé, el partit d'ahir ja només hi ha vist petits trossets i tal, ja és diferent. En una final tothom també arriesga menys. Són partits diferents a Lliga, i tothom pues, arriesga menys o va assegurar-se més, posa amb 1-0. Em quedo una més amb una dada. El Lloret va marcar amb el Vilafranca de penal o de falta directa, i amb l'equip de Lleidatà va tenir també les dues oportunitats i no en va marcar cap. Per tant, en 24 hores poden sempre canviar molt les coses. No hi podem afegir-hi gaire més.
Després, un apunt, no, sense l'ànim d'aixecar polèmica. Cridava molt l'atenció que hi havia aquesta fixació amb la posició de Xus Fernández a l'hora del llançament de penals, que després, amb altres porters al llarg de la competició, no s'ha vist.
Sí, no sé, va semblar com si el senyor Reverter li agafés una mania a l'hora de col·locar-se. A veure, jo no et puc dir des de la nostra posició si en Xus Fernández estava un pelín adelantat o no estava un pelín adelantat. El que sí que penso és que probablement el va arribar a acabar posant nerviós de tanta insistència, no?
Des d'aquí semblava només que només tenia ulls pel Xus Fernández.
A veure si el senyor Reverter, que era l'àrbitre, avui que xula el Barcelona Calafell amb Sergi Fernández, també hi estarà tant a sobre.
Ho veurem avui al vespre. De fet, ara anirem a repassar aquests partits, però estem a punt d'arribar a 2:45 del migdia. Fem una pausa i tornem tot seguit ja amb la resta de la jornada.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Doncs seguim en directe.
Anem ràpidament, comencem per la catalana nacional, catalana masculina. No gaire bona jornada. El Vilanova, que perdia per 6-1 a la pista del Ripoll, i el Capellades, que empatava a 2 en el seu desplaçament a la pista del GEC. El Vilanova, que segueix en quarta posició d'aquesta nacional catalana masculina, i el Capellades, que segueix en aquesta posició número 15, penúltim de la classificació, amb 19 punts i amb un panorama una miqueta complicat per marxar d'aquesta zona de perill. Anem a la nacional, no, la catalana dels equips de casa nostra. Tampoc no va ser una jornada rodona. Sant Cugat 1, Monjos 2, Cadí 6, Noia 4, Vilaseca 4, Horta 2, Ripollet 2, Congrés 3, Alpicat 3, Barberà 4, Vilanova 7, Valls 5, Cubelles 6, Juneda 4, Castellà 5, Espanyol 6 i Joieria Montner, Sant Ramon 4, Belllloc 7. La classificació encapçalada pel líder, el Belllloc amb 60 punts, 49 pel Castellà en segon lloc, el Noia que arriba ja a la cinquena posició amb 43 punts, els Monjos posició 11 amb 30 punts i el Sant Ramon posició 15 amb 25 punts, 3 del Valls, que és el que en té 28. Era difícil el rival que tenia aquesta setmana, era el Belllloc, un Belllloc que també va disfrutar, en vista les xarxes socials, felicitant a l'equip de l'Alpicat la rivalitat, en aquest cas lleidatana. A la segona catalana grup A, aquí també amb equips de casa nostra, Vilanova 4, perdó, Vilanova 5, Ribes 4, Reus 6, Amposta 4, Sant Just 3, Sitges 6, Cambrils 2, Vendrell 4, Riudoms 4, Martinenc 3, Riudevitlles 2, Horta 1, La Sagrera 0, Patí Vilafranca 3 i Calafell 6, Congrés 2. La classificació l'encapçala el Vendrell amb 56 punts, segona posició pel Patí Vilafranca amb 44 i tercera posició pel Calafell amb 42. El Riudevitlles, posició número 6 amb 35 punts. I la part baixa la tenca la Sagrera amb 17 punts.
Seguim amb més partits d'aquest cap de setmana. Per on anem?
Anem a la tercera catalana. Aquí també tenim equips de casa nostra. El Vilafranca, que s'imposava per 6-2 al Cambrils, i el Calafell, que guanyava per 10-3 als Monjos, i el Ribes 3, Vendrell 12. La classificació encapçalada pel Vendrell amb 52 punts, Palau de Plegamans amb 51. El Patí Vilafranca ocupa la posició número 4 amb 46 punts. Emoció en aquests grups. Els Monjos, posició número 15 amb 8 punts, i tenca la classificació el Cambrils amb 4 punts.
També hi havia partits de la segona femenina. Aquest cap de setmana el Vilafranca guanyava sense problemes.
Sense problemes. En el seu desplaçament el divendres, crec que era la pista del Castellà, 0-11. Castellà 0, Vilafranca 11. Evidentment, Vilafranca, fins a l'hora de la veritat, doncs, en aquest grup de segona catalana, té un passeig doncs, força triomfal. Vilafranca, que l'encapçala en 54 punts, segon lloc pel Sant Cugat amb 47. A la part baixa, el Prat 3 punts i el Sabadell que la tenca. Proper rival d'aquest Vilafranca serà el proper diumenge davant del Sabadell, el cué d'aquesta classificació, d'aquest grup, amb un partit que jugarà a un quart de set de la tarda el dissabte a la Poliesportiva.
Ara que parlàvem del femení, la setmana passada ja ho comentàveu, suposo, al Parlem d'Hoquei, aquest sorteig de la Copa de la Reina que tindrà lloc aquí a Vilafranca. Ja tenim els emparellaments definits, si un cas doncs ho repassem molt ràpidament. Els quarts de final, per un cantó, el 18 d'abril, Telecable Manlleu, i l'altre partit, Vilassana Corunya. Per l'altre costat del quadre, el divendres 19 d'abril, Fraga Voltregà i Palau de Plegamans Mataró. Les semifinals per dissabte, dia 20 d'abril, i la final el dia 21, diumenge.
De moment no hi ha horaris i tenim en compte, i recordem-ho, que aquí entremig hi haurà aquest Vilafranca-Cerdanyola, partit que s'haurà de jugar doncs, en algun d'aquests espais, aquests horaris, o sigui, aquests partits també els seus horaris aniran pendents de la televisió.
Veurem, perquè aquest partit encara ha de canviar d'hora. En principi previst per dissabte a les 8, però tot fa apuntar que aquesta hora...
Pot ser que sí, pot ser que no.
Exacte. També hi haurà minicopa de la Reina aquell cap de setmana, del 19 al 21 d'abril, en participació del Vilafranca. Per un costat del quadre, els quarts de final, Cerdanyola-Manlleu, i Vilassana, Les Roses. En l'altre cantó trobem el Vilafranca, en aquest cas jugant un partit de quarts davant el Palau de Plegamans, i l'altre partit de quarts el protagonitzen Sant Cugat i Voltregà. Les semifinals seran el dissabte i la final també el diumenge. En aquest cas, doncs, a la minicopa sí que tindrem el protagonisme local.
Això seran els partits dintre de la mateixa Copa de la Reina. A la Lliga Iberdrola hi havia partits, amb aquest tenint en compte de que també hi ha partits demà dimarts, destacaríem com a negatiu aquest Mataró 2, Igualada 1, l'equip de Sergi Ponset va perdre, però, atenció, faltaven 10 segons, contraatacava l'equip de l'Igualada amb 5 homes en pista a la porteria del Mataró i va sonar la bocina anul·lant la jugada de la contra. Es va tornar a reemprendre el partit, però no era ja el mateix perquè era una contra, no hi havia la defensa del Mataró correctament, però vam una acció clara que a 10 segons del final perjudicaven a l'Igualada, que recordem entrena Sergi Ponset.
Doncs hi havia aquesta jornada de la Iberdrola. També teníem la setmana passada partits de competició europea, però també aquest darrer cap de setmana teníem, per exemple, l'antiga CERS, aquesta Europe Cup amb els partits de tornada. Per on comencem?
Amb partits espectaculars. Finalment es classificava en Voltregà, justet, eh? Faltaven 5 minuts i el Braga estava 4-0. El Voltregà va tenir de suar per arribar a mantenir l'avantatge que tenia de 5 gols. El Folloní, que s'imposava a la pista portuguesa del Múster, i el Sersana s'imposava amb el Montse. L'Igualada també amb un partit espectacular, 7-6, favorable a l'equip del Valdano, i el llançament de penal s'imposava a l'Igualada per 1-2. Els partits, en aquest cas, ara seran Voltregà, Follonica, Sersana, Igualada, però això serà una final a 4 amb una seu que pugui ser, que evidentment doncs pot ser Voltregà, Igualada, si ho demana, no, Itàlia, tenint en compte Follonica, Sersana. El Sersana, la pista que té condicions extraordinàries, tampoc no les té. Anem a la Hockey Lliga, a la jornada d'aquest proper cap de setmana, però recordem aquest partit que dèiem avui, Barcelona-Calafella, 8:45, Esports 3, un partit que el Barcelona tindrà la baixa de Pau Bargalló amb lesió, sembla ser justet 3 setmanes, podrà arribar al partit de tornada davant de l'Sporting, i també el Barroso, també està amb targeta i a la vegada també està lesionat. Són dos homes que podrien ser baixa a la selecció... Bé, Pau Bargalló segur que podrien ser baixa a la selecció espanyola de Guillem Cabestany. Pel Calafell, tres baixes, Gepi, Mires i Escala. Sanció Gepi i Mires i lesió també d'Escala. Mires li faltava un partit cobril, el cobrirà avui, però també un Mires que sembla ser que està lesionat.
L'anècdota, ara que parles de Pau Bargalló, que també el teníem el dissabte a la semifinal del Vilafranca-Lloret. Seguim amb més coses.
Doncs anem amb aquesta jornada, el proper dissabte de l'Hockey Lliga, Ribes-Voltregà, Calafell-Alcoi, Sant Just-Reus, Caldes-Girona, Igualada-Noia-Freixenet, Liceo-Barcelona i Lleida-Mataró. Evidentment, partits, alguns d'ells per la part baixa, super interessants. La World Champions, el que dèiem, Sporting 4, Barcelona 1. D'aquí un mes, el partit de tornada. Sembla ser que Pau Bargalló podrà ser-hi. Tricino 4, Oliverense 4, Barcelos 4, Benfica 2 i Lodi 1, Oporto 4. Domini portuguès, evidentment, i aquest partit, doncs, també del Barcelos-Benfica, que jugarà a l'11 d'abril, que amb els partits de tornada, les pistes, doncs, dels equips que en aquesta setmana es jugaven a fora. La World Champions femenina. Aquest tenim partits el dissabte i el dia 30, Manlleu-Palau, Vilassana-Telecable, Massana Corunya i Màtera Fraga. Els partits jugaran el dia 23 i aquest Màtera Fraga a les 6 de la tarda del dia 30, que és l'altre dissabte. Evidentment, aquí també emoció per tot l'alt. I ens queda bé el que ja havíem dit. Montse 3, Salsana 6, Murches 2, Bofollònica 3, Braga 4, Voltregà 0 i Valdano 7, Igualada 6, però per penals es va classificar l'equip igualadí. Aquests partits sí que se jugaran el dia 17, ja hi ha horaris, el que avui hem intentat averiguar a on es podria fer aquesta final i de moment no hi ha seu assignada.
Doncs ens queden uns 5 minuts de programa, aprofitem per fer una última pausa i tornem tot seguit.
Gaudi Santó, sempre al teu costat, des del segle XVIII t'oferim qualitat. Tot el que et cal en adrogueria, tot el que vols en perfumeria. Si vols experiència i comprar amb il·lusió, vine a les botigues de Calvi Santó. Calvi Santó.
Doncs deixem enrere aquesta Copa de la Princesa de la qual havíem parlat tant en la prèvia. Avui l'hem analitzat un cop ja l'hem tancat, aquesta edició que s'ha celebrat aquí a Vilafranca. I com dèiem una mica a l'inici, doncs ara toca canviar el xip, tornar a la normalitat, tot i que encara queden dues setmanes pel retorn de la Lliga, que serà el 6 d'abril, amb 5 jornades en les quals ja doncs, es decidirà tot plegat.
Sí, a més, aquesta... Esperem que estiguem molts anys a tornar a veure la Copa del de la Princesa Vilafranca, perquè voldrà dir que el Vilafranca està a l'Hockey Lliga.
Exactament. Sí. No és allò de dir tornarem l'any que ve a veure si no, la guanyem. Esperem que no l'haguem de guanyar.
Exactament, i que no l'haguem ni d'organitzar.
Ni de jugar.
Per molt bonic que vagi ser la festa. Repassant aquests darrers minuts, això és que deia... partits emocionants a la Copa i a la Lliga de la Parlem Hockey Lliga, començant per aquest Ribes-Voltregà, un Ribes que està a un punt del Girona i del Lleida, i atenció que es podria marxar d'aquesta part baixa en cas d'una victòria de l'equip de Sant Hipòlit, no? Calafell-Alcoi, Sant Just-Reus, són partits aquests ja de la part alta, Caldes-Girona, aquest partit també és important perquè el Caldes en aquests moments... posició 10 amb 25 punts, que són 5 més que els que té el Lleida i el Girona. Aquí podíem parlar aquests dies amb gent de Lleida i són optimistes, diuen que no, que el Lleida se n'anirà d'aquestes 4 places finals que hi ha. Bé, en aquest cas, repeteixo, Alcaldes, posició 10 amb 25, marca la línia i amb 20 punts Lleida i Girona, 19 pel Ribes. El Mataró sí que està sentenciat amb 8 punts. Igualada, Noia-Freixenet, un partit també interessantíssim. Aquest Noia que ha de consolidar aquesta segona plaça i que, en aquest cas, a l'Igualada, després d'aquesta bona passar eliminatòria, estarà amb molta moral i, per tant, doncs, un partit també que les comes serà molt, molt interessant. El Liceu Barcelona, bé, sempre són interessants aquests partits. Diumenge a les 12, aquest Barcelona que veurem si encara tindrà alguna baixa a part de Pau Bargalló, i aquest Lleida-Mataró també diumenge a les 12, i aquest partit sí, el Lleida no pot fallar de cap de les maneres, perquè, doncs, com dèiem fa un moment, està a 20 punts, si guanya es posarà 23, i el Caldes, tenint en compte que juga el Girona, es podria posar en 28, però el que llavors quedaria ja una miqueta més ensorrat amb 20 punts és l'equip del Girona.
Doncs moltes coses en joc, ho anirem comentant en els propers dies. Josep Gomà, moltíssimes gràcies. Un dilluns més i t'escoltem dimecres en un nou Parlem d'Hockey.
Exactament, repassarem i analitzarem el que ha donat de si aquest llarg fi de setmana de hockey.
I nosaltres tornem demà dimarts amb més Esports 14 a la mateixa hora, en una setmana en la qual també puntualitzem. Tindrem el pas de la Volta Ciclista a Catalunya pel Penedès. Això serà divendres. Demà en parlarem.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.